català, després te la fotrà. Ja diu la dita.
Sí, senyora.
Com l'acaba d'inventar.
Més, el Futbol Club Barcelona és un...
I també va parlar de... català a la gala de la Bota.
Sí, home.
Sí.
Doncs amb això dels relats solitaris... Doncs amb això dels relats solitaris havia de parlar català. I amb les obres de misericòrdia que fa el Futbol Club Barcelona. I les obres de caritat que fa el Futbol Club Barcelona.
Sí, sí.
Això no vol dir ningú.
Sí,
Lewandowski, mira, obra de caritat. Ansu Fati, misericòrdia. Dembélé, solidari. Ferran Torres, més misericòrdia. Eric García, més caritat. Perquè ho arrepleguem tot.
Tot.
Perquè hem de... Futbol Club Barcelona és solidari i som solidaris i fem obres de beneficència amb tot el que arrepleguem. És l'UNICEF i Càritas del futbol.
Digues, cariño.
Digues. Jugadores sin fronteras, esto es lo que somos. Digues. I no d'ahora, no mira, oh, què te voy a decir. Dugarry, Afelai,
oh.
Song, Pereira. Pereira en 8 partits va fer una assistència. Va ser una cosa extraordinària, que no sé com ho va fer, pobret. Simão Sabrosa, que havia de ser el nou Pelé. Som la ONG dels jugadors refugiats. Això és el Futbol Club Barcelona. I això s'ha de començar a dir.
Bé, per cert, que avui ens ha sorprès una imatge publicada a Twitter.
Què ha passat?
De Guillem Estadella. Guillem, bona tarda. Bueno, estàs aquí a l'estudi, vull dir que et sentim perfectament, no cal que entris com si estiguessis a Baracaldo.
L'acostum.
Aquí t'has trobat avui al carrer, amb aquesta imatge que ens ha cridat l'atenció a Twitter.
Toño, Mateo Olaoz.
Oh.
Mateo Olaoz, sí.
Maca.
I a l'Estadella s'ha fet una fotografia amb Mateo Olaoz, que ahir, per cert, com sempre, amb el rotllo de jueguen...
I no va veure el gol.
No va ser dels pitjors arbitratges, però... Bueno, mira, a l'estim Mateo Olaoz.
M'he trobat a Jaume Mullor perquè pel passadís i m'ha dit, de veritat l'has trobat? Sí, sí. I em diu, mira, ve una mica amb el que va passar l'últim partit, que ahir es va moderar una mica. Vull dir, ahir no va ser tan garrafal, vull dir, va ser potjant.
Com ha anat la trobada amb Mateo Olaoz?
Doncs mira, jo venia molt entusiasmat a treballar aquí a la ràdio.
Com sempre, amb aquest esperit, aquesta efervescència que portes.
De Sants Estació cap amunt i a cop i volta...
Quin lloc millor que per sortir amb gana de Sants Estació.
Sí.
Una estació que
és meravellosa.
Que és meravellosa.
Que fa fred, eh?
Sí. Fa fred el què? On fa fred?
A la Sants Estació.
Ah, sí?
Sí.
Sí, a dins sí.
Vull dir, fot un... Allò és...
Me gusta el sol.
És un tanatori.
I suposo que pujaves pel
costat
del model. Per la model.
Sí, pujava cap allà, de cop i volta, en el Condis, he vist passar...
Estava al Condis?
No, passava pel davant del Condis, i allò que jo de cop i volta veig un tio traçat amb una maleta, i dic, ostres, aquest em sona. I quan he passat, dic, ostres, Mateo Olaoz. I he tingut aquells 5 segons a dir, li dic...
Sí, que busques el cap de qui és.
Em sona d'algú, l'he vist.
Qui és?
I allò que de cop i volta he dit, ostres, vaig a dir-li algú. I he començat a córrer, Mateo!
O sigui, has anat darrere d'ell, sí, Mateo.
El tio se l'aspira, eh? Vull dir, ha corregut ràpid amb la motxilla. I allò que de cop i volta m'ha apropat i dit, Mateo, perdona, una foto. M'ha dit, hombre, claro que sí, després de la corrida i ens han fet la foto. I molt bé, que té. Bueno, de córrer darrere seu.
Serà la carrera.
De la carrera.
Has anat corrent darrere Mateo Olaoz.
Sí. Jo crec que el tio s'ha emocionat.
Deu ser dels pocs que s'ha fet una fotografia amb ell.
L'única persona a Barcelona...
Però heu parlat una mica de...
Sí, com
és el caso Negreira?
No, jo li he dit, moltes gràcies, o sea, muchas gracias, no sé què, i el tío de nada, hombre, i todo bien, sí. A València.
Cap a València, li has dit.
I ja està,
li
he dit.
Adiós.
Tot. No, podries haver
aprofitat per preguntar alguna cosa, no? Ni el gol d'ahir, ni...
Però no
si podries haver dit, hombre, el gol d'ahir... aquella pilota va generar dubtes.
És que jo no estava de servei. Sí, no tenia la ment de periodista.
Però tenies la ment d'aquest, de grupi.
He pensat, fes una foto i l'envies al Pou.
Sí, jo... Exacte,
envia-li al Pou. Fes una foto i envia-li al Pou, a veure què li sembla, que sé que li cau bé. I al Molló també.
Pues bueno, ja l'envies a Twitter,
sí.
Suposo.
Sí.
Deu ser dels pocs que es fa una foto amb l'àrbitre, no? És com fer-te una foto...
Bueno, però...
Què et diré jo? Amb un jutge.
Però està bé,
saps? Qui fa fotos? Bueno, hi ha gent que sé que se les fa.
Bueno, jo tinc amb el jutge Vidal. Home... Tinc fotos, selfies, tinc una samarreta estampada amb el jutge Vidal.
Què se n'ha fet del jutge Vidal?
Deu estar fent la Constitució encara. Hi ha una feinada a fer la Constitució de Catalunya.
Sí, em van dir que està acabant, eh?
Sí, diu que hi ha un munt d'articles, hi ha com milers d'articles.
És el llibre d'estil de Catalunya.
De cop i volta també va desaparegut del mapa, però això que hi ve bona època que tot arreu no s'ho acabava, eh?
El jutge Vidal...
Bueno, són les 6:04, ja ho deixarem aquí.
Això ha anat molt bé.
Molt bé. Molt bé, Estadella.
Doncs, a vosaltres.
Res.
Sí.
Tio simpàtic. El teu proper objectiu, a fer-te una fotografia, Ortega Cano?
Ada Colau, que sé que t'agrada.
Ole tu.
Bueno.
Ole tu.
Per què no?
Sí.
Cada dia m'agrada més.
Sí?
Com és que t'agradaries cada dia?
No diré per què. Són les 6 i 5 minuts.
RAC 1. Viu la ciència com mai te l'han explicat amb en Dani Jiménez.
Colònies per joves d'entre 8 i 16 anys que despertaran la creativitat i l'interès científic a través de l'experimentació.
Envoltats de natura, a un pas de les Guilleries i amb moltes activitats lúdiques. Hípica, trekking, jocs de cooperació, gimcana d'iPads.
Dos torns, del 9 al 15 i del 16 al 22 de juliol.
Dani Jiménez Science Camps. Inscripcions obertes. Afanya't, que s'acaben.
Més info a danijiménezsciencecamps.com.
El teu dia a dia demana-li més. Nou classe A de Mercedes-Benz. Més intel·ligent, amb el sistema MBUX 2.0. Més eficient en la versió híbrida endollable amb fins a 80 km d'autonomia elèctrica. I més esportiu. Nou classe A. Més classe per al teu dia a dia.
Vine a veure'ls als nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona i MB Motors.
A Catalunya Plans et donem la benvinguda al nostre centre de jardineria.
Vine a descobrir les nostres ofertes en plantes d'exterior i d'interior, complements de jardineria, decoració i mascotes.
Som a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona.
Més info a catalunyaplans.com.
Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
RAC més 1 presenta Crits. Emili Solsona, jubilat, i Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha. Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat. És fàcil.
Són les 6 de la tarda, 8 minuts, continuament i uns 10 quilòmetres de cues a l'AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. Joan Torres.
Sí, unes congestions que han començat arran d'una avaria, com hem explicat ara fa una estona. Això sí, la situació ja va millorant. Més detalls des del Servei Català de Trànsit. Roger Serra.
Va millorar el trànsit en aquesta autopista AP7, on havia anat molt carregada durant tota la jornada a causa de diverses incidències, sobretot al tram sud d'aquesta autopista AP7. Ara quedarien uns 8-9 quilòmetres de lentitud i aturades entre Vilafranca i Sant Sadurní. Aquests 8-9 quilòmetres encara ara de retencions, per tant, encara parlem de complicacions en aquest tram sud de l'autopista AP7, sempre en sentit nord, en sentit Barcelona-Girona. També volem destacar l'extrem sud de Barcelona, un accident que s'ha produït a l'autopista del Garraf a la C32, quan enllaça amb la Ronda de Dalt, a la zona d'Esplugues, d'entrada a Barcelona. Doncs bé, hi ha cua de més de 4 quilòmetres entre Sant Boi i Esplugues. Això a la C32, d'entrada a Barcelona, com dèiem, enllaçant amb la Ronda de Dalt, aquest accident que ens complica el trànsit. Unes obres també compliquen la situació amb retencions de més de 4-5 quilòmetres a la Nacional 2, entre Maçanet i Vidreres, això en direcció sud, i acabem amb aturades també destacades de més de 4 quilòmetres a la C-60 Argentona i en sentit Mataró.
Els partits independentistes reben amb escepticisme l'acord de claredat de Pere Aragonès per fer un referèndum. Consideren que és una proposta que no va enlloc perquè només la defensa Esquerra Republicana. Des de Junts, l'expresident Puigdemont ha acusat Aragonès de voler imposar aquesta fórmula i, en canvi, no voler tirar endavant la declaració d'independència que es va aprovar per majoria al Parlament. Qui també hi ha dit la seva aquesta tarda ha sigut la CUP, que avisa que voler arribar a un acord amb la Moncloa després és perdre el temps. Ho ha dit la diputada Laia Estrada.
Sabem que l'Estat no s'obrirà mai a negociar el nostre dret a l'autodeterminació i que no s'avindrà a reconèixer el nostre dret a la independència. Això amb un govern del PSOE o amb un govern del Partit Popular.
Els comuns i el PSC tampoc veuen amb bons ulls que Aragonès hagi reactivat l'acord de claredat poc abans de les eleccions municipals. El president vol pactar una fórmula amb partits i entitats durant els propers mesos i presentar-ho al govern espanyol l'any que ve. De moment, Pedro Sánchez no ha dit res d'aquest acord de claredat. El que sí ha confirmat el president espanyol és la compra per part de l'Estat de 3,2 milions de dosis de la vacuna de la farmacèutica catalana Ipra contra el Covid. Això després que l'Agència Europea de Medicaments i la Comissió Europea donessin llum verd a la seva venda. Més detalls des de Mera, a la Selva, Bàrbara Julva.
El president espanyol, després de visitar les instal·lacions d'Ipra, ha defensat que l'empresa de Mera ha aconseguit una fita històrica tant a l'Estat espanyol com a nivell europeu. Sánchez ha destacat la qualitat de la vacuna.
Excelente calidad. Facilidad de conservación, eficacia, versatilidad para adaptarse a nuevas variantes, en definitiva, un triunfo formidable.
L'Estat espanyol ha comprat 3,2 milions de dosis per valor de 31 milions d'euros. Sánchez també ha defensat la sanitat pública i la inversió en ciència com a línies estratègiques de futur.
I ara els esports amb Gerard Ballera.
Aquest vespre comencen els quarts de final de la Lliga de Campions masculina amb els dos primers partits d'anada, Manchester City, Bayern de Munic i Benfica, Inter de Milà. Començaran a les 9 i els podreu seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Més coses al Blaugrana, Robert Lewandowski s'ha afegit a la llista de jugadors que s'han posicionat a favor del retorn de Leo Messi la temporada vinent. Ha estat en l'acte de presentació del llibre Relats Solidaris de l'Esport, escrit per diversos periodistes. En l'aspecte extraesportiu, avui també hem sabut que el Barça donarà explicacions del cas Negreira dilluns que ve en una roda de premsa del president Joan Laporta a partir de les 11 del matí a l'Auditori 1899. A més, en motociclisme, Marc Marquet es perdrà el Gran Premi de les Amèriques d'aquest pròxim cap de setmana, ja que encara no està recuperat de la fractura al dit polze de la mà dreta que es va fer quan va caure al Gran Premi de Portugal. En handbol, Granollers també juga avui l'anada dels quarts de final de la Lliga Europea. Rebrà el Flensburg a 7:15. I en tennis, Novak Djokovic ha debutat amb victòria. El Masters 1000 de Monte Carlo ha superat en 2 sets el rus Ivan Gakov.
I pel que fa al temps, demà ens arribarà un canvi que ens portarà una baixada clara de temperatures de cara a dijous. De moment, però, demà s'enfilaran entre 5 i 8 graus a la costa i al prelitoral del centre i al sud del país. A la tarda el vent bufarà amb ganes a les comarques de Tarragona, Ponent i a la Catalunya central. A més, tindrem precipitacions a la Vall d'Aran i zones properes, amb una cota de neu que anirà dels 2.000 fins als 600 o 800 metres. Al vespre també apareixeran ruixats al nord del Ripollès i l'Alt Empordà i al final del dia a la costa i al prelitoral de les comarques de Barcelona.
Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé. Fins
després, 2 minuts, arribarem a 6:15. Anem amb la darrera recomanació sí. De Marta Gailà. Avui, què ens recomanes?
Volem parlar de la tecnologia i la innovació.
Ah, sí?
Perquè són Vox Populi perquè no és per menys, perquè Barcelona es troba en el top 2 de ciutats d'Europa per crear una start-up tecnològica. Vostè ho sap, no? Això implica la gent que treballa en aquestes start-ups, jornades de treball curtes i flexibles, treballar des d'on tu vulguis i formar part de projectes d'última generació.
Sí, sí.
Si tot això us agrada, podeu començar ara i visitar Nucleo.school. És l'escola de les start-ups. Si ho feu, us podreu formar en les habilitats digitals més demandades per començar a ser part del nou món que ja arriba.
El meu fill, Alejandro, ja li he dit que s'apunti.
S'ha apuntat aquí.
És cert que a vostè no el van deixar impartir classes, no?
Bueno, va haver un petit desencontre, sí, per un tema d'una homologació.
Per un tema de currículum, bàsicament.
Una homologació d'un títol.
Un títol.
Me tienen frita.
Sí, con sí, la homologació del títol.
Que si no puedo hacer depilación, que si no puedo hacer tatu. Por tontería.
Como el título de Ñiñe me lo vais a traer.
Y todo por pasta.
Sí.
Si tú pagas, te dan la homologación.
Bueno,
tienes que pagar por un curso,
Per tant, si parlem de titulacions, Vane, per exercir la teva feina... que fas de tot, fas perruqueria, fas estètica, fins i tot fas alguns arranjaments.
Sí, yo he hecho varios
talleres. Facials, també sí. Treballes amb Botox.
Sí, trabajo con Botox, trabajo con...
Mònica Planas està fent una cara que està entrant en el món del terror.
Mira, yo cuento con la experiencia, que eso es lo mismo que con
todo.
Los actores.
Ante todo, el mejor título.
On et vas formar? On et vas formar?
En la calle.
En la calle.
En la calle.
Miras tú.
Mira, he hecho talleres con Sonia Style, que hacía
Sonia Style,
en un Martorell, en un hall de un hotel, en un Martorell, estuvimos dos fines de semana ahí, que nos dio de todo.
Y así ya
cómo hacer diseño de cejas, cómo poner ácido hialurónico, un montón de cosas, tanto para el tinto que al pelo, como el material macra. Y luego experiencia, echarle horas. A ti te enseña, tú cuando sales de una escuela, ¿sales aprendido? No, señor.
Y cuéntale lo...
Ahora de métele ya, hora, métele ahí, sí, y hay la realidad cas, cuando el cliente...
Sí, no, yo estoy de acuerdo con tú, pero...
A mí me vienen muchas niñas que vienen, mira, que yo he estudiado un cuatro años en el Cascarra, no sé dónde...
Anda.
A ver, niña, lava la cabeza.
¿Cómo tractas a la gente? ¿Tú tratas a la gente que ve a intentar...
Que vienen las niñas, Marta, con una exigencia, es que yo quiero un contrato, ¿perdona?
Mamá,
claro, y te pide salario mínimo, ¿te acuerdas? Salario mínimo, por lo menos, dame.
Lava cabeza y hablaremos. De aquí un mes, ponte un mes a lavar cabeza. Es que la gente no sabe ni lavar la cabeza.
Ole la legalidad, ¿eh?
¿Y lo que pasó?
Y se van. Pues así. Pues claro, ahí tranquilo. Tienes la puerta si no te gusta.
¿Y lo de las que te vinieron de las Happy Nails?
¿Esas cuáles?
Las que trabajan en el Happy Nail de las uñas, que te vinieron
Happy
a pedir trabajo.
Nails. No me hablen de esa.
O sea, todo...
Vaya Johnny esa. Si es que así hay que ir, así.
Pues
ya te digo que... Sí. Mucho titulitis.
Me respeto.
Tanto titulitis.
Me respeto.
Està sobrevalorat, tot. La titulació.
Però així va este país, eh?
Ara. Sí, no.
Sí, 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 hi ha titulitis.
Sí, hay titulitis y es lo que pasa. Sí, sí.
Sí.
Entrem en matèria. Sí.
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
Planes, bona tarda.
Bona tarda.
Si mai vols anar a la perruqueria...
El Corte Inglés. Tu sabes, Mònica, que tu tienes ahí...
Tens un descompte.
Un 20% de descuento.
Ah, sí?
Sí,
claro. De pestañas?
Claro.
Eso
me dices qué día, porque eso ya te lo hago yo.
Però és que tu estàs més relaxada quan treballes o
ho veus amb aquesta energia? Yo los hago, yo eso puedo estar con tres clientes a la vez simultáneamente. Imagina't, una se seca las uñas, la otra está rizando las pestañas, sí, sí. Y la otra está con el tinte
si
en el secador.
Sí, com si estiguessis... Sí.
Amb
un centre de recuperació de fisioterapia.
Veig que deu ser molt relaxant venir al teu centre i...
Bueno,
pensa que tens un 20% de descompte. Jo tu m'ho pensaria.
Tu tranquila que yo te pongo ahí una música, ¿sabes? De esta de que entra y pum, un buen reggaetón, un buen tal, y tú ahí entras como la seda. Solo efectivo,
es el que estaba buscando.
Eso ya verás que bien te lo va a pasar. Solo efectivo, ¿eh? Eso sí, cuando venga tienes que traer solo moneda, ¿eh?
Vale.
No teniu targeta, bueno,
pagar billetes, billetes también. Billetes también, porque ya me he comprado el comprovante ese.
Sí, per veure si el billet és real. Bueno, atenció avui al documental que abordarà Mònica Planas, perquè el comences a veure pensant que... És a dir, recordant una mica el fil de la història i a mesura que el vas veient, la història no té res a veure del que ens van explicar en el seu moment. Ens hem de situar, Mònica, l'any 1993.
Exacte, just ara fa 30 anys. Bé, el documental es diu Waco, l'apocalipsis texano. El trobareu a Netflix i són 3 capítols de 40 minuts. I és, aquests dies està fent 30 anys d'aquesta tragèdia, en podem dir, a Waco, que va ser l'enfrontament violent entre la secta dels Davidians, que estaven en un ranxo a prop de Waco, a Texas...
Sí, aquí és el meu fill. Sí, el meu fill, que va anar a Amèrica, estava en un lloc d'aquests, en un ranxo,
Però en aquest, concretament, no sé si estava en aquest.
Era un ranxo, estava un ranxo.
Ja ho explicarem, però no va acabar massa.
Ah, doncs no, però em sembla que és viu.
A Texas n'hi ha molts de ranxos.
Ah, doncs deixem un altre, jo què sé. Jo sé que era Texas.
Molt bé. Entre la secta dels Davidians i els agents federals dels Estats Units.
Jesús.
El 1993, el govern dels Estats Units dicta un ordre de recerca d'ametralladores i altres armes il·legals que estaven en possessió d'un líder religiós que es deia David Koresh. Van localitzar el ranxo d'aquest home i munten una estratègia per
un operatiu.
Assaltar, un operatiu per assaltar aquest ranxo i detenir a David Koresh. A l'interior del ranxo hi havia més d'un centenar d'integrants de la secta, homes, dones, criatures, famílies senceres a les ordres d'aquest líder, David Koresh. Això va començar, el primer assalt es produeix el 28 de febrer de 1993 i acaba, atenció, el 19 d'abril. És a dir, 51 dies de setge. Es tracta, atenció a la dada, perquè a mi em va sorprendre molt, del conflicte armat més llarg en territori estatunidenc des de la Guerra Civil. Un setge de 51 dies que, evidentment, es va convertir en notícia mundial i és possible que alguns de determinades generacions ja més maduretes recordin aquestes notícies als informatius. La gran pregunta inicial és: qui era aquest líder, David Koresh? Al documental ens ho expliquen alguns dels integrants de la secta que van sobreviure a aquest desastre.
Alguien está leyendo la Biblia y enseñándome cosas. David era nuestro Jesucristo. Nos enseñaba las verdades de Dios.
Jamás he visto a nadie tan dedicado a Dios como David. 24 horas al día, 7 días a la semana.
I ara escoltem qui era David Koresh, segons la policia.
Es difícil que la gente de fuera entienda lo aislada que era la vida de los miembros de la secta de los Davidianos de la Rama. La sede de la secta ocupaba 30 hectáreas al este de Waco, Texas. Su líder David Koresh afirma ser Cristo.
Era una escoria como ser humano. Era un estafador.
Tenía totalmente controlados a sus miembros. Las mujeres solo podían acostarse con Koresh.
Lo quiero como un hermano.
David Koresh se acostaba con menores.
Soy el jefe, me llaman el jefe.
Fabricaban ametralladoras ilegales.
Tenía 1.600.000 unidades de munición.
Creían que el fin del mundo estaba cerca y que iban a entablar una batalla contra el gobierno federal.
Aquest era el missatge que David Koresh enviava als seus seguidors.
Koresh convenció a sus seguidores de que era Cristo, de que era el Mesías y de que eran los elegidos. Iban a seguirlos hacia un tremendo fin del mundo.
Supimos que iba a haber una guerra, que los federales nos iban a atacar.
Koresh les había dicho que el apocalipsis iba a suceder literalmente delante de su casa. El gobierno iba a venir en tanques e iba a haber un gran conflicto y sería un final tremendo. Sus seguidores y él arderían en llamas y se transmutarían al instante y luego él dirigiría el ejército vengador de Dios.
Fixa't. I esperis, perquè això tot just comença.
Però els convencia, eh?
Home, si els convencia. És que, perdoni, en el documental n'hi ha dos protagonistes del documental que no és que estiguessin convençuts, és que continuen estant convençuts. I tot el que va fer el David Koresh va ser el que s'havia de fer i estan convençuts que era Jesucrist.
Sí, sí, continua sent el seu líder, malgrat
el que va passar.
Però la fi del món no ha arribat, que no ho hem vist.
Bé, ells, en certa manera, el van viure.
Per alguns sí.
Aquesta idea de la fi del món era el que justificava aquella acumulació massiva d'armes, no armes de defensa personal, sinó armes pròpies de conflictes bèl·lics internacionals, armes potentíssimes que les anaven acumulant en els magatzems del
armes que fins i tot podien foradar amb un tanc.
Sí, tant i tant. Sí. De fet, van haver de canviar l'estratègia de l'operatiu perquè les armes que tenien els de la secta dels Davidians superaven amb escreix el potencial defensiu que tenien els
però
agents federals.
Com les van aconseguir? Aquelles armes tan
les compraven les per internet. Les compraven per correu, els hi arribaven per correu. Paquets,
sí, sí.
Per
era tràfic, de
era tràfic de... il·legal. Sí. Era tràfic il·legal d'armes. De fet, la policia se n'assabenta perquè quan les compraven per missatgeria, algunes granades queien dels paquets i, clar, els senyors de l'agència de missatgeria van començar a veure allò i van notificar-ho a la policia, i és per això que la policia munta tot aquest operatiu.
Aquí, aquí han caigut unes granades, aquí hi ha un fusil, sí. Un fusil que sobresale del paquete.
Pues podríem llamar un globo perquè nos envia aquí...
Pues si fa no fa,
un Kalashnikov.
Pues si fa no fa, és això.
Ampliem una mica més els detalls d'aquesta secta, on el líder, aquest nou Jesús, s'organitza el seu xiringuito amb beneficis personals.
Todas estábamos casadas con David, porque David era nuestro Cristo que nos daba las verdades de Dios.
Creían que David Koresh era la llave de su salvación eterna.
I no només mantenia relacions amb dones, sinó també amb nenes. I algunes, hores d'ara, encara recorden amb admiració aquella situació.
Y finalmente, David decidió llevarme a su habitación. Era muy especial. La cama ocupaba la mayoría del espacio. Era todo cama y... ¡Madre mía! Voy a estar, por primera vez, a solas con Dios, a través de David. Recuerdo que me cogió, me levantó, y me puso la mano tras la espalda y me movía por la cama. No paramos de tener sexo. Era un estudio bíblico. Él lo hizo por mí, no por él. Lo hizo para darme esa pizca de ternura con mi Dios.
Això 30 anys després dels fets. Continuem amb el setge, això perquè us feu una idea de quina era la vida dins d'aquest ranxo. La policia tenia un infiltrat a dins del ranxo que confirma tota aquesta situació, i la policia, els, concretament són els ATF, que són els agents federals que s'ocupen de tema alcohol, tabac, armes i explosius. Decideixen programar aquest atac, aquest operatiu al ranxo, per sorpresa. Pretenen irrompre dins...
Aquí comença... Aquí ja comença el que seria més propi de una policia espanyola, o sigui, més propi de Mortadelo i Filemón, que no del que suposem sempre que és
els Estats
Units, l'FBI, la CIA...
Escolta, la setmana passada també parlàvem del Challenger i d'aquells tècnics de la NASA, que també eren
És que jo crec que hem d'arribar a la conclusió que és les grans xapusses generen grans històries i lògicament, documentals que enganxen.
Perquè aquest és el gran nyap. Però bé, continuem.
Havien d'irrompre, però... La informació es filtra...
Irrompre amb sorpresa, eh? Sense que s'ho esperessin, eh? Allò de cop i volta, una operació sorprenent,
entrem,
eh?
Fas una cosa ràpida, no?
Fem infraganti, que no tinguin temps de defensar-se...
Estan anant... Això sí, s'informa, s'esfiltra amb un periodista perquè cobreixi la notícia i aleshores s'expliqui que aquesta policia de control d'alcohol, tabaco, que també el nom tela, i armes de foc, una policia que es dedica a això... control tabaco i tot això, el periodista en exclusiva pugui explicar que han entrat i els han detingut. I aleshores fan aquesta filtració aquest periodista.
Però els policia, però els periodistes es perden buscant el ranxo.
Mare de Déu.
Ja comencem a cagar-la. Estan buscant el ranxo, no el troben. I passa això.
Mi padre era cartero. Estaba fuera aquel día haciendo su ruta cuando un periodista que se había perdido le pidió a mi padre que le indicara cómo llegar a Mount Carmel. Mi padre les preguntó, ¿por qué? ¿Qué sucede? Y dijeron, están preparando un ataque al lugar para hoy. No sabían que mi padre era de los nuestros. Así que mi padre volvió conduciendo a Mount Carmel y le dijo a David que se acercaban.
policia li canta la Traviata. Ai, el periodista li canta la Traviata al de la secta, que arriba al ranxo.
El periodista també és un bocamoll.
Sí,
sí, sí, ranxo. Oye, los van a atacar y voy a hacer yo el reportaje.
Els davidians, per tant, poden preparar-se per aquest setge, s'armen i els esperen. I l'infiltrat que té la policia dins avisa als companys i diu: ep, que se n'han assabentat, que anem a fer aquest atac, si us plau, parem l'operatiu i preparem la sorpresa per un altre dia. Però la policia diu: home, ja ho hem muntat tot.
Ja lo tenemos todo.
Sempre hi ha aquest element, que és un clàssic, que passa a tot arreu. Passa, doncs, el que dèiem. No, va passar la setmana passada
Challenger,
amb el Challenger, a la plataforma petrolífera del Golf.
No,
sempre hi ha un que diu... Que el pot la soberbia i diu: adelante con la operación.
Venga. Exacte, i a més que sempre és la despesa. Això ens ha costat uns diners, ara ho hem d'aprofitar.
Endavant.
Gràcies a aquests periodistes, però, tot sigui dit, tenim les imatges inèdites que d'aquest documental, perquè això, moltes d'aquestes imatges no s'havien vist fins ara. L'enfrontament armat és d'un nivell de violència sense precedents.
Peor que Saigon.
Mis hijos aún se estaban vistiendo cuando miré por la ventana y vi a 50 hombres armados con trajes negros de ninja saltar de aquellos vehículos y correr hacia nuestro edificio.
Mientras los agentes se acercaban a aquellas dos puertas blancas, una de ellas se abrió y alguien asomó la cabeza. Corés salió fuera y les dijo que se fueran de su propiedad. Y ellos dijeron: orden de registro, policía. La puerta se cerró, fue solo un instante. David fue a la puerta y oí decir: esperen, esperen, hay mujeres. Y después se desató el infierno.
Aquest és el record d'una de les testimonis que aleshores, en aquell moment, només tenia 9 anys.
Había mucho ruido. Yo tenía 9 años. Recuerdo que una de las esposas de David Koresh entró corriendo en la habitación con un arma. Se acercó a la ventana, fue a abrir la cortina con el rifle y entonces de pronto cayó hacia atrás, justo a mi lado. Así que vi cómo la alcanzaban. Recuerdo el grito que dio. No puedo olvidarlo.
Pasó justo delante de mi habitación. Lo siguiente fue que entró una bala por mi ventana. Nos estaban disparando y yo quería proteger a mis hijos. No quería que mataran a mis hijos.
Fue puro instinto de conservación. Me fui al refugio para tornados porque no quería que me dispararan.
I aquest és el record d'un dels agents, el primer que entra a dins del ranxo, perquè l'estratègia es tractava d'entrar a dins, i que, a més, havia intentat convèncer els seus superiors
que
avortessin la missió,
perquè ja ho sabien.
No hi havia el factor sorpresa, que és un policia que va acabar greument ferit.
Y empezaron a disparar por las ventanas y las balas me daban en la cabeza y una me atravesó la nariz. Y Rob Williams se levantó de donde estaba y alcanzó a quienquiera que me estuviera disparando por esa ventana. Cesaron los disparos, pero al hacerlo reveló cuál era su posición. Cuando volvió a levantarse para disparar, le alcanzaron en la cabeza y lo mataron. Para mí era más un hijo que un agente. Era un chico estupendo. Al día siguiente iba a cumplir 26 años.
Jesús.
D'aquella primera intercanvi de trets, moren 4 agents i diversos membres de la secta dels davidians, i David Koresh és ferit greument, tot i que...
Bueno, greument, però va estar
fins al final
parlant
amb
la policia. Vull dir que tan greu, tot i que ell ensenya que té
un parell de
forats, un de bala i l'altre no se sap ben bé què és.
El documental disposa de molt material inèdit, no només imatges gravades per la policia, sinó totes les converses que mantenen el líder de la secta i alguns dels seus encarregats amb els negociadors de la policia. Perquè ràpidament el que veuen els agents federals és que hi ha d'intervenir l'FBI, perquè hi ha hagut agents federals morts, per tant passa a intervenir l'FBI, i això provoca certa animadversió entre els dos cossos, els d'alcohol, tabac i armes.
Sempre, totes les pel·lícules tots se barallen entre ells, totes les policies
doncs ja estem en això.
Com aquí, com és el que passa tot arreu,
Això que diu vostè és el de los alcoholes, tabacos i tal, no, l'FBI, i els negociadors, que també no tenen bon feeling ni bona relació amb l'FBI.
I després hi ha la policia estatal, i després hi ha la CIA...
I a tot això, perdoni, després... trucant a l'FBI, perquè després de 45 minuts de trets... clar, s'estan 45 minuts els de Waco amb la policia disparant-se uns 45 minuts sense parar.
Jesus.
Com que van morint, diuen, bueno, potser que ens retirem, perquè, i també per retirar tots els ferits que comencen a tenir. Que... els han de retirar com poden, amb la furgoneta del periodista.
És una pluja de foc.
La manera com s'ha de retirar a la policia de Waco és absolutament delirant, perquè semblen bé un èxode, sembla un èxode de gent ferida que no els hi caben en els cotxes, utilitzant sistemes absolutament rudimentaris, ferits en el capó del cotxe per transportar-lo. És com surrealista que disposin de tants pocs recursos. El pitjor era la divisió que hi havia entre els equips de negociadors i els equips de rescat d'hostatges, perquè tenien filosofies diferents. Els negociadors pretenien anar aconseguint rescatar els hostatges dels davidians
progressivament,
a través d'intercanvis, tu què t'interessa, què és el que vols, sobretot la seva obsessió era
treure
els nens que vivien amb aquelles famílies.
Para mí lo principal era que había niños y tenían que salir de aquel conflicto. Había que trabajar en sacarlos de allí. Así que le dije, ¿qué quieres, David? ¿Qué quieres de verdad? Quería emitir su mensaje. Quería que el mundo lo escuchara. Quería que el mundo creyera que era Dios.
Koresh mostró sus intenciones muy pronto. Lo primero que quería era a los medios. Aquel primer día, la tarde posterior al tiroteo, exigía que los medios locales emitieran un mensaje de él. Y cada vez que lo emitieran, eso le prometió al negociador entonces, él liberaría a dos niños más.
Dijo que los niños saldrían de dos en dos, y yo dije, de dos en dos, era el arca de Noé. Todo lo que hacía había que verlo como un símbolo.
I aquí comencen unes negociacions molt complicades. David Koresh vol mitjans, o sigui, difondre el seu missatge a través dels mitjans, i per tant intercanvien píndoles del missatge amb nens que vagin sortint progressivament. Els negociadors pensen en el fet de treure nens, que el fet de treure els nens farà que també surtin les mares, perquè no voldran separar-se dels seus nens. Per tant, serà la manera, a més, separant famílies, de provocar la divisió a l'interior del ranxo i, per tant, provocar aquest desequilibri a dins del ranxo que finalment resolgui el conflicte. El que passa que els encarregats del rescat d'hostatges...
Els de l'FBI...
són més expeditius.
Són militars.
I, per tant, no tenen ganes de passar-se temps negociant, entrant en
converses... Els hi fa mandra.
Massa llarg. Ja tenen... Ay, que ir al lío, Dios mío. Hay que atacar, Dios mío. Dejar de estar de chorradas. No hay que negociar. Hay que ir al ataque, Dios mío.
Aquesta
és la... Paso, paso, golpe, golpe.
Els de recuperació dels hostatges ja...
Dame las armas largas.
Ja, però... Vamos a intervenir i s'acabem.
Acabemos con esto, Dios mío.
Más largo que un día sin pan.
Hem de recordar que això dura 51 dies. Per tant, es fa molt lent, però arriben a aquest pacte.
Koresh grabó un sermón de 58 minutos sobre su persona y su mensaje.
Quería que lo emitieran en la red de radiodifusión cristiana. Vamos a emitir la grabación de David Koresh. Yo, David Koresh, accedo a la emisión de esta grabación a cambio de salir en paz con todo mi pueblo de inmediato. Desarrollamos un plan muy elaborado que establecimos con Koresh y su asistente Steve Snyder, con el que hablamos un poco. Koresh iba a salir primero y después los niños saldrían de dos en dos y luego las mujeres y luego los hombres. Y Snyder sería el último.
Snyder era el segon de Koresh, però poc després s'adonen que Koresh els està prenent el pèl.
I després dijo, no, David ha recibido una señal de Dios y ha dicho que debe esperar.
Y supimos que nos había engañado.
Enseguida me preocupó que aquello pudiera terminar en un desastre.
I aquí entren les negociacions de dies i dies amb Koresh a través de l'altra banda del telèfon.
David sabía que se estaba muriendo. Le habían dado en la mano y en un costado y tenía 33 años, así que había muchas similitudes entre Jesucristo y él.
A mesura que passaven els dies...
Ja s'hi veia, ella s'hi veia, diu, ara és el moment.
A la mà, al costat, nostre senyor.
Com ell. A mesura que passaven els dies, l'FBI va augmentant els recursos que hi destina, l'operatiu estava costant $1,000,000 al dia, tot el tip armament imaginable.
Tanques, helicòpteros, bueno, los Leopard,
sí, helicòpteros.
Jo no havia vist mai, o sigui, amb un operatiu d'aquestes característiques, mobilitzar tants tancs...
La guerra.
Sí, sí.
Per gent civil que està armada, però tancs de l'última... O sigui, primer porten de la Segona Guerra Mundial, però veient la veuen, diuen, ui, no, això és molt perillós.
Són latites de atún.
Que portin
més potents.
Els més potents, els de l'última generació.
Les perspectives són pessimistes, Koresh és el líder màxim, la resta dels seus seguidors estan disposats a donar la vida per ell. A més, els negociadors expliquen que una de les grans dificultats és que Koresh es creu de veritat que és Jesús, per tant...
No hi ha nada que hacer.
No hi ha res a fer en aquest sentit, perquè ell no és que estigui prenent el pèl, sinó que està realment convençut que aquesta és la seva missió. No entrarem en el detall dels alts i baixos de les negociacions, però hi tornen a haver aquests nyaps típics de la policia. Quan aconsegueixen que un dels hostatges surti, ho ensenyen a la televisió i es veu com el posen a la presó, per tant és molt difícil convèncer els altres de que surtin.
Per
és a dir,
però per què ho ensenyen? Per van ensenyar...
Tot és un desastre.
La van sortir per dir-li, vas a reencontrarte con tu hijo, totes les ganes que tinc, i arriba ella, es retroba amb el seu fill, s'està 10 minuts i li diuen, mare, i ara a la càrcel.
I la detenen... No filmen i surt a la tele.
No, no. Exacte. Agafen, la detenen, li foten unes manilles i li posen una granota vermella com la dels presos i vinga, per la càrcel. I clar, això ho emeten a tot el món. Per tant, els que estan a dins de Guaco
que també tenen televisió,
si algo me va passar lo mismo que esta, nano salimos.
No traiem més criatures perquè és lògic que acabem tots així.
Pareix un capítol de Los Simpsons.
Sí, no, no, és que és un despropósito, però... I això que estem parlant d'Estats Units, cuidado, que són els referents.
L'FBI perd la paciència i acaben portant els tancs més potents de l'exèrcit nord-americà.
Aquests gordos, Dios mío.
Anoche, David Koresh hizo declaraciones del tipo, estamos listos para la guerra, vamos allá, voy a daros la oportunidad de salvaros antes de ser aniquilados.
A la mañana siguiente, entraron en un tira y afloja en el cual Koresh decía, tengo algo que puede hacer volar vuestros Bradley 15 metros en el aire. Así que el equipo de rescate de rehenes del FBI respondió llevando allí unos tanques Abrams de Fort Hood, que eran el mayor vehículo blindado del que disponía el ejército estadounidense.
Passen estratègies d'atac poc ortodoxes, com la tortura a base de soroll.
Bien, vamos a daros algo nuevo que escuchar. Dulces sueños. Adiós.
Siempre hemos predicado en contra de ese tipo de técnicas. Solo minan la relación de confianza.
Yo veía al negociador, ¿eh?
Sí, sí.
Pero los de rescate de rehenes decidieron por su cuenta utilizar altavoces para meter ruido.
Nancy Sinatra, This Boots Are Made for Walking. La reprodujeron una y otra vez 24 horas.
Un conejo siendo sacrificado y un avión despegando y una puerta cerrándose y alguien hablando en latín al revés.
Y el sonido de un teléfono descolgado durante dos días seguidos.
A 130 decibelios por unos altavoces que estaban a 3 metros de mi cabeza.
Jesús. Aquesta cançó,
Com podeu comprovar, o sigui, estem al nivell de... O sigui, de Guantánamo, O sigui, és tot... O sigui, alt terrorisme,
És tortura.
Tortura.
I a tot això, els negociadors trucant... Oye, no te preocupes, vamos a seguir dialogando. amb tanks, aquests altres... Els altres...
Els altaveus...
Tiraven...
Bé, el caos a l'FBI és evident. Portaven molts dies amb aquesta situació. La secta dels Avidians n'aguanten 51. Eliminen el millor dels negociadors, que l'envien, la mateixa FBI l'envia al Pròxim Orient, un dels seus homes més hàbils en la negociació.
L'aparten de la missió,
que ell ho porta fatal, se'n recorda encara.
No, Rambo, es diu Rambo, no Mambo. Rambo.
Waco es converteix en un lloc de peregrinació de fanàtics. Sí. Comencen a arribar les famílies dels hostatges, que cada família porta el seu advocat, que volen intervenir, que volen comunicar-se amb la gent que tenen a dins el ranxo, com que no hi poden contactar, utilitzen els periodistes perquè a través de la televisió les mares d'alguns dels hostatges envien missatges. O sigui, us podeu anar imaginant el caos,
la bola...
És que és un dia, un altre dia, i arribem als 50.
Fins que la paciència de l'FBI s'acaba, envien aquests tancs, decideixen atacar amb gas lacrimogen, foradant la façana del ranxo. I no sé, si voleu saber com acaba, us dic xifres. 82 Davidians morts, inclòs David Koresh, 28 dels quals eren nens. I 4 agents federals morts, que són els que moren en el primer atac. I es considera una de les grans vergonyes de l'FBI a la història. Primer, perquè era una situació no bèl·lica, sinó amb uns civils que teòricament no eren ni professionals de les armes. I en el documental podreu veure imatges d'aquest segrest, converses telefòniques, detalls inversemblants de les negociacions, errors impensables, antics davidians parlant a càmera i els agents que van participar en aquesta missió recordant aquella experiència com una de les més infernals de la seva vida.
Ara que sortes el que heu explicat de gent que ho va viure i que encara defensen, m'ha sobtat molt, després de tants anys, que encara defensin...
I no en surt un, en surten dos,
I una tercera, que era una nena aleshores i que ara ja ha crescut i continua tenint aquest record. Ella amb una mica d'ambivalència, perquè hi ha la part dels abusos que ella en té molt mal record d'això, i era una nena de les poques que era una mica rebel, però tot i així ella té bon record de la vida en aquell ranxo.
Doncs el documental a Netflix...
Waco, el apocalipsis texano.
No us deixarà indiferent. Ara, veureu la incompetència de l'FBI. Després t'estranya que passin coses com l'11S. Però bé, deixarem aquí. Ara tornem.
Para sobrevivir a una guerra, hay que convertirse en guerra.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. El 2022 es compleixen 50 anys d'aquesta història familiar i de feina. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse Interiors, 50 anys amb tu.
Versió RAC 1.
Renfe disposa de trens d'alta velocitat per a tothom. Coneixes els trens Hablo de Renfe? Compra ja el teu bitllet des de 7 euros per viatjar entre Figueres, Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Saragossa, Calatayud i Madrid. Entra a renfe.com i gaudeix de l'alta velocitat de Renfe.
Renfe, el teu tren.
El formatge que tens em fa perdre el nord.
El seu nom va ser mi curat del tot al cor.
Més de 1.000 productes top del mercat, perquè està vist tant que acabis enamorat. Com l'arròs Yakeroski bàsic a 1,30 €.
Capravo, la cistella que enamora.
Hi, everyone. Do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Mira com sonen. Informa-te'n a EnglishSummer.com. English Summer. Learn having fun.
Celebra Sant Jordi amb dos grans de la narrativa i La Vanguardia. Si la memòria no ens falla, un llibre de Julià Guillamón per conèixer més de prop Quim Monzó i Sergi Pàmies en una conversa entre amics. Emporta't el llibre per només 16,95 €. El trobaràs a les llibreries i a partir de dissabte també al quiosc.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Calonja.
Dijous 13 d'abril a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del castell de Calonja. 10 dies abans de Sant Jordi farem el programa a la primera i única Booktown de Catalunya.
Com és que en un municipi de poc més de 10.000 habitants es van obrir en un mateix dia 7 llibreries?
Escriptors, llibreters, tot l'equip d'Islàndia, amb Fel Feixedes i Guillem Albà, serem a Calonja, poble de llibres.
Entrada lliure, us hi esperem. Veniu a celebrar la prèvia de Sant Jordi amb llibres, humor i música al castell de Calonja.
Dijous 13 d'abril, Islàndia, amb Albert Om des de Calonja. RAC 1. Tots som u.
Amb la col·laboració de Borges.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Eulàlia Carrascal, bona tarda.
Bona tarda.
Amb ella repassarem altres coses que han anat passant aquesta tarda. Per on comencem?
Doncs per una notícia que hem sabut fa pocs minuts, i és que Itàlia ha decretat l'estat d'emergència migratori durant 6 mesos. El govern italià ho ha fet després que els últims dies hagin arribat a les costes del país més de 3.000 persones. Aquesta mesura es finançarà amb 5 milions d'euros i permetrà reforçar la protecció dels sol·licitants d'asil, s'agilitzarà la repatriació dels il·legals i hi haurà més fons per policies i per control marítim, també.
Doncs aquesta notícia és la de, és una de les notícies que hem conegut aquesta tarda, i també ara aquesta hora es farà l'enterrament de l'escriptor i periodista Fernando Sánchez Dragó, que va morir ahir, recordem-ho, als 86 anys, a causa d'un infart.
Serà a prop de casa seva, al municipi Castellfrío de la Sierra, a Sòria, i era just el que deia el seu testament. També hi ha un apartat pels seus gats. Com li ho explica en Marc Serra, als Premis Planeta del 2015.
Bueno, uno se llama, es el decano, el señor Don Gato, se llama Teseo, que es el heredero de Soseki, y luego tengo dos que me traje de Japón, que son bufa, no de bufar, sino de bufanda, porque siempre se me enrolla alrededor del cuello, y damisela.
¿Y usted será estas personas que dejan en herencia algo los gatos?
Pues sí, en el testamento hay al final una cláusula donde digo que mis herederos tendrán que cuidar de mis gatos.
A part dels seus llibres, molts el recordaran pel seu pas per la televisió en el programa de divulgació literària Negro sobre Blanco, que Dragó va presentar a Televisió Espanyola des de l'any 1997 fins al 2004. En política va passar d'estar a l'òrbita del comunisme a ser simpatitzant de Vox.
Això passa, als extrems sempre acaben tocant-se. Això ho hem vist políticament i històricament. Els extrems es toquen.
Sí, i a la vida de Dragó...
Bueno, Stalin i Hitler van ser molt amics.
No, vull dir, l'extrema dreta i l'extrema esquerra. Sí,
sí. A la seva vida també hi va haver bastantes polèmiques. Per exemple, l'any 2010 el van acusar de pederàstia després de confessar en un llibre que havia tingut sexe amb nenes de 13 anys durant un viatge al Japó. I a l'última entrevista que li van fer aquí, al Versió RAC1, el 2015, perquè publicava Shangri-La, l'elixir de l'eterna joventut, va parlar sense embuts de la seva vida sexual quan Ana Grau era la seva parella.
Vale, voy a soltar una fanfarronada. En estos momentos, prácticamente todos los días.
Vale.
Vamos a ir más lejos. Entre desde las 10 de la noche de anoche y este momento, 12 del mediodía, en que estoy hablando contigo, no exagero si te digo que he estado haciendo el amor, pues, del orden de 5 o 6 horas.
¡Ostras! Muy bien.
Es que, vamos, yo le digo en broma, Ana, que somos como bonobos. No sé, que estamos enfermos, que vayamos a un médico, pero la verdad es que es fantástico. Estoy encantado.
Y oiga...
Y ella
¿Ana Grau? Sí. L'Anna Grau, que ara és aquí al Parlament.
Sí.
Sí. Estava com un monobo amb els Sánchez Dragó. Amb els Sánchez Dragó.
La seva parella,
com un monobo, ha dit. Com dos micos de l'Icadali.
I no m'estranya, perquè jo el vaig conèixer, aquest home. És un gentleman, un caballero.
Sí.
I un home molt culte.
No, culte sí.
Sí, però i un home que sabia com fer disfrutar una dona.
Bueno, clar, 5 hores.
I clar,
Bueno, pues ja està.
I una
normal,
de les...
Jo, clar, no puc dir res, però ho puc certificar que aquest home sabia.
Però jo trobo que l'Anna Grau no ho explica això al Parlament. Trobo que hauria de sortir un dia i a la faristola aquell i explicar-se de... Com a, vaja...
Vostè creu que és un contingut pel Parlament de Catalunya?
Sí, a veure, si sí, estem fent un acord de claredat, un acord de claredat...
Això, és una cosa... això ho requereix.
Jo requeriria seria claredat més... en aquesta qüestió.
Això explicat per Anna Grau als senyors diputats i diputades, hi hauria com més de... entretinguts.
Home, hi ha atents, eh?
I més interès tindríem amb això que segons quins tostons que es poden desenvolupar al Parlament.
Ni una tos, eh?
No, no.
És allò que tu, que de tant en tant tossen... No t'ho sabia ningú, eh?
Una de les claus de tot plegat eren les quasi 70 pastilles en suplements que Dragó es pren cada dia.
Ah, que es prenia.
Es prenia. Però hi ha dos pilars més. Un és l'actitud amb què et prens la vida. Mm. I l'altre pilar és l'alimentació. Què pensava Dragó de l'alta cuina?
Detesto la llamada cocina creativa. Yo detesto la cocina experimentada. A mí me gusta la cocina experimentada. A mí me gusta la cocina de toda la vida. Y la cocina creativa, en fin, todas esas cosas a las que llamo bullipolleces, bueno, proceden de una campaña de prensa. Es mentira. A nadie le gusta, a casi nadie le gusta ese tipo de comida, a unos cuantos snobs. Puede ser divertida. Es la primera vez que vas a un restaurante de ese tipo, bueno, viene ahí un señor por lo general pesadísimo que empieza a explicarte cómo se han hecho y lo que llevan las mil puñetitas
colocando
delante. Bueno, pues la primera vez, vale, pero volver otra vez donde haya una buena tortilla de patatas, una buena paella, una buena plato de calçots, por decirlo en Cataluña, por favor. La cocina creativa es un mito. Tú vete a Japón, vete a Tailandia, vete a cualquier parte del mundo y pregunta por Ferran Adrià. Nadie tiene ni idea de quién es. Entonces, bueno, seguramente el señor Ferran Adrià, yo no tengo nada contra él. Al contrario, me parece un señor listísimo. Yo lo único que tengo contra él es su comida y el hecho de que ahora ya están empezando a cerrar los restaurantes de cocina creativa. Yo utilizo las guías Michelin, son utilísimas, solo que hay que utilizarlas al revés. Yo en cuanto veo que un restaurante tiene estrellas Michelin, ya sé que no tengo que entrar en ese restaurante, ¿no? Porque esos son restaurantes para snobs, son restaurantes, bueno, para gentes tan estúpidas como para, siendo australianos, coger un avión desde Melbourne y venirse a Barcelona para coger, cuando estaba todavía cierto el Bulli, coger la carretera esa diabólica que llevaba el restaurante del Bulli, para gastarse no sé cuánto dinero en una comida que sale con hambre y que al final no has comido nada.
No li acabava de fer el pes, avui.
No. Es veu que no.
No, es va carregar la dieta mediterrània i assegurava que només bevia un got d'aigua al dia. I, per cert, voleu saber qui governarà el món en un futur no molt llunyà?
En estos momentos tú sales a la calle y ves las mujeres como van pisando fuerte. Lo mejor que ha pasado en España desde que murió el caudillo es las mujeres se han vuelto guapísimas. El mundo está, antes eran mucho más feas. El mundo ahora, vamos, es impresionante. Vamos, yo verdaderamente salgo a la calle... ¡Ah! Voy soliviantado, porque es que pasan continuamente oleadas y oleadas de mujeres que, como te digo, van derechas, pisan fuerte en la vida, son inteligentes, trabajan, leen mucho más que los hombres, por lo tanto reciben muchas más ideas y mucha más información. Si tú acumulas ideas e información, vas a tener más poder que los hombres, seguro, y eso ya es así.
Doncs això.
Un seductor.
El més important que són guapes, que abans eren més llitxes. Això és el més important.
Això és veritat.
Això pot ser 3 minuts i les 7.
És veritat.
Fins demà. Adéu-siau.
RAC 1.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites i que el trobes en versió híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el nou Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast. Vine a conèixer-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Kia. Vehicle oficial dels Premis DRAC.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Si ho somies, a la Sénia País del Moble ho fem realitat. A la Sénia tenim una llarga tradició en venda de mobiliari per la teva llar. L'àrea comercial més gran de Catalunya. Preu i qualitat a les nostres 10 botigues. La Sénia, País del Moble.
El teu dia a dia demana-li més. Nou classe A de Mercedes-Benz. Més intel·ligent, amb el sistema MBUX 2.0. Més eficient en la versió híbrida endollable amb fins a 80 km d'autonomia elèctrica. I més esportiu. Nou classe A. Més classe per al teu dia a dia.
Vine a veure'ls als nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona i MB Motors.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
A Granollers, restaurant El Trabuc. Del 9 al 23 d'abril, 29a quinzena de la cuina del Cargol. Tot un món culinari per experimentar. Vine i gaudeix al restaurant El Trabuc amb la quinzena de la cuina del Cargol. eltrabuc.com.
Et falta lloc per guardar coses? Necessites espai extra sense renunciar a la comoditat i al disseny? Alumini Manuel Bueno ha ideat armaris d'alumini alubox resistents i sense manteniment, amb materials d'aïllament tèrmic tant per exteriors com per interiors. Són de fàcil muntatge. Pots recollir-los tu als nostres magatzems i muntar-los, o bé te'ls portem a domicili i te'ls instal·lem.
Alubox, al carrer de Joan Güell 87 de Barcelona. Armariosdealuminio.com.
Net, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea, especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. Clínica-migmasculina.com.
Descobreix la persona...